Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. El Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot detecta situacions de discriminació i assetjament. S'han posat de manifest en les enquestes que el Pla ha fet entre el personal del consistori. Neus Assen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. En total s'han detectat 6 casos de persones que han vist o patit algun tipus d'assetjament o discriminació per raó de gènere entre la 70ena de treballadors que han respost al qüestionari. L'enquesta també recull que el consistori no està prou diligent en la resolució de les situacions.
Escoltem la Imma Muñoz, és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot.
Aquests 8 àmbits dels que us parlo del pla són cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés, promoció i desenvolupament professional, retribució, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i, per últim, prevenció a l'assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació. Concretament, s'han estructurat 26 accions, han sortit 25 accions planificades que s'hauran de desenvolupar al llarg dels propers anys.
Respecte a l'àmbit de la prevenció de l'assetjament i actituds sexistes, el Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot preveu realitzar una revisió de l'actual protocol d'assetjament sexual i crear-ne 2 de nous, un en matèria laboral i un altre per raó de gènere. És el nostre tema d'obertura. Avui és dilluns 28 de febrer del 22. Acomiadem el segon mes de l'any. I ho fem visitant l'Espai Cràter perquè compleix una setmana de vida. El 14 de febrer es va fer la presentació oficial i durant la setmana passada hi van passar unes 900 persones.
Ara els garrotxins que ho desitgin podran visitar-lo del 4 al 6 de març amb reserva prèvia que es podrà fer pels canals oficials de l'Espai. Durant els primers dies el consistori ha rebut bones impressions i preveu començar aquesta setmana les visites escolars. Fins ara s'han estat fent proves pilot amb grups escolars per estressar el material expositiu i comprovar que tot funcioni.
El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vaireda.
Els comentaris en general són molt positius. Potser el primer és una sensació de sorpresa, de no esperar un equipament que sota terra pugui doncs, ser tan espectacular, tant arquitectònicament com en quant a continguts. I per tant, el primer, ja dic, la primera sensació potser és de dir, ostres, no ens esperàvem una cosa com la que hem vist, no? tan espectacular i tan ben feta. I llavors també quan la gent entra, doncs molt sentit d'orgull de que la ciutat tingui un equipament d'aquestes característiques.
No? Per noctar amb autocaravana a la Vall d'en Bas ja és possible. Des de l'Ajuntament han instal·lat una àrea que permet fer nit. Està situada al costat de l'alberg de Sant Esteve i compta amb tots els subministraments necessaris, com aigua potable i electricitat, entre d'altres.
El cost total de les instal·lacions ha estat de 77.000 euros i aquest serà el tercer pàrquing habilitat per autocaravanes a la Garrotxa.
Escoltem a Lluís Pugiula, és el regidor de Desenvolupament Local.
És un tipus de turisme que ha augmentat en els darrers temps doncs, molt notablement i l'únic que es pretén és tenir el territori una mica ordenat i regulat, no? De fet, això forma part no només d'una estratègia municipal, sinó comarcal, que des del Pla de Mobilitat Comarcal doncs, ja s'està treballant fa temps, i de la mateixa manera que s'ha fet aquí a la Vall d'en Bans, doncs tinc coneixements que se n'ha fet en altres municipis de la comarca i segurament se'n faran més.
I parlant de turisme, Roses i Palamós han tornat a celebrar el Carnaval després de 2 anys sense poder-ho fer. Centenars de persones s'han agrupat al costat dels recorreguts per veure les colles disfressades en una imatge que ha recordat a les festes del 19 just abans de la pandèmia.
Perquè, de fet, no ens hem pogut reunir, perquè per la merda del Covid no ens hem pogut reunir, però ho hem fet tot a través de WhatsApp. No, però bueno, hem improvisat i hem buscat un disfress una mica més senzill, però sortirem igual, hem de sortir a gaudir, a disfrutar i a passar-nos-ho bé.
És la responsable d'una de les colles participants, ja ho sentiu, s'han hagut d'organitzar com bonament han pogut. A Ribes de Freser han tancat aquest diumenge la setmana del Carnestoltes amb la tradicional crema del ninot i un cop més ho han fet amb molta polèmica.
Aquesta vegada per la figura del president del govern Pere Aragonès i el del govern espanyol Pedro Sánchez practicant sexe anal. L'Observatori contra l'Homofòbia va obrir una incidència al considerar que el ninot identifica aquesta pràctica sexual amb la submissió i la denigració. Però des de l'organització de la festa treu en ferro la polèmica i lamenten que hagi sortit de fora del territori. El director del Carnaval és Eudald Casals.
Doncs sempre esperem a última hora, amb 10 o 15 dies, o depèn de com ens enganxa, per fer una mica de picada d'un llet a l'actualitat política i una mica doncs, això, ficant-se amb el que està passant a nivell a nivell de país, més o menys, i el que ens afecta potser a vegades a nosaltres, no? En aquest cas, doncs, era tot això de les Olimpíades, i bé, bueno, era una sàtira, aquesta taula de diàleg també que amb aquests personatges, i això, el fet de que s'estan gestant una candidatura olímpica sense comptar amb el territori.
Anem als esports. L'Olot venç, però no convenç, a l'estadi municipal. Els olotins, molt conservadors jugant a casa, van guanyar a la Grama per efectivitat amb un resultat de 2-0.
Un bon inici i un gol matiner de Carles Mas en un córner va aplanar el camí de l'equip, que va acabar jugant més de mitja hora amb un jugador més. Arranz va fer el 2-0 a l'últim minut. L'Olot té 3 punts més que el Sant Cristòbal i que el Girona B.
A l'Olot li falta confiança, ho diu el seu entrenador, Albert Carbó.
Controlar aquestes situacions on hi ha aquesta pressió, que avui estàs obligat a guanyar, és difícil tenir aquest punt d'atreviment després de la situació en què veníem. Esperem que això ens serveixi com un punt d'inflexió per agafar confiança a l'equip, perquè al final hem fet partits molt bons aquí a l'estadi, on s'ha demostrat que, sobretot en pilota i sense pilota, la transició, com estàs comentant, doncs hem fet moltes ocasions, molts de gols.
L'hoquei Olot també ha guanyat dins i fora la pista. Els olotins han superat per 2-5 el Club Patí Vic en un duel marcat per l'encert golejador i la gran actuació de Guillem Raurell.
Un doble de Tomàs Mercè, 2 més de falta directa de Marc Prat i un de Ferran Sacrés posen la cireta a una victòria molt important pels interessos de l'equip. Un centenar d'aficionats s'han desplaçat a la capital osonenca, creant un ambient de gala.
Sí que és veritat que en moments del partit hem set superiors al Vic, però en altres moments ens han tancat a darrere també i hem tingut de patir. Llavors, doncs, crec que era ha estat un partit molt igualat, tant d'un equip com de l'altre, però al final nosaltres en aquest moment la petita mala sort que teníem ha set se'ns ha girat a favor i avui hem sent nosaltres els que hem fet els gols i els que hem pogut doncs acabar guanyant el partit.
És l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, en declaracions a Ràdio Olot. Una victòria a l'alçada d'una afició també volcada amb l'equip, un sentiment que batega cada dia més fort a la capital olotina. L'hoquei Olot ara és el 9è classificat amb 13 punts, amb 7 de marge respecte al descens que marca el Vilanova.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Connexió ara mateix amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui, en relació a les afectacions viàries, a hores d'ara no tenim cap carrer tallat. Trobaran reserves d'estacionament als carrers Maria Llolis Pellicer, carrer Sant Rafael i carrer Pou del Blas. Això és tot per ara, que tinguin un bon dia.
Gràcies, doncs, a la policia local per aquesta informació del trànsit al temps, perquè, atenció, venen canvis.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquest matí ens llevem amb el cel mig encapotat, amb temperatures fresquetes de bon matí i amb alguns canvis a l'horitzó que ara ens explicarà en Dani Ramírez. Abans, però, donem un cop d'ull als termòmetres, Neus.
Tenim 5 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca, a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Vic, n'hi ha 4 a Santa Pau, 3 a Sant Feliu de Pallerols i a Mieres, es lleven amb un grau negatiu a Das i a Vall de Núria, en tenen 6 de positius a Anglès i a Girona, 7 a Banyoles i 8 a Figueres.
Previsió del temps, Dani.
Avui acabem el mes de febrer i ho farem amb variabilitat. Al matí d'hora núvols, després clarianes, a primera hora descartem 4 gotes cap a la Costa Brava, sobretot l'àrea de la Selva. I les temperatures baixes, ambient d'hivern, glaçades al Pirineu, Prepirineu, també al voltant de 0 o 2 graus positius, Osona, Garrotxa, però bé, després de dia pujarem cap als 14, 15, 16 graus, semblants a les del cap de setmana. De moment, una setmana que es presenta tranquil·la fins dimecres, per tant, demà passat, tot igual. Probablement la tarda de dimarts, demà, podria arribar a caure alguna gotellada, algun petit xàfec al voltant del Ripollès, la Garrotxa, la zona interior de l'Empordà, però aquesta possibilitat és baixa. Sembla que, respecte a dies enrere, l'anticicló no està tan fort i de tant en tant anirà entrant alguna petita pertorbació. Per exemple, el vespre de dimecres també pot fer algun xàfec al Pirineu, poca cosa. Serà dijous a la tarda i divendres, quan podria arribar un canvi de temps. Aleshores, les temperatures baixaran de 5 a 10 graus, notarem més divendres i dissabte, aquest ambient fred de ple hivern, i podria ploure. Una bona notícia, dijous xàfecs d'alguna tempesta, a la tarda i a la nit, nevaria cap a 1.600 metres, baixant a 1.500, però l'aire fred sobretot es notarà divendres. Aleshores, la neu es podria presentar cap als 1.000 metres o 800. Per tant, si no falla aquesta borrasca, tenim un canvi de temps important que també pot deixar una bona regada, força litres, de 20 a 40 litres, preveiem, de cara a divendres.
Peixos is my dum-durum-durum, peixos is my dum-durum-durum, peixos is my dum-durum-durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Desgranem els continguts de l'últim dia del mes de febrer. El Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot detecta situacions de discriminació i assetjament. S'han posat de manifest en les enquestes que el Pla ha fet entre el personal del consistori.
En total s'han detectat 6 casos de persones que han vist o han patit algun tipus d'assetjament o discriminació per raó de gènere entre la 70ena de treballadors que han respost al qüestionari. L'enquesta també recull que el consistori no ha estat prou diligent en la resolució de les situacions.
Ens ho explica en Pau Masó.
Aquest mes de febrer l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el Pla Intern d'Igualtat, un document que tindrà vigència fins al 2023 i que ha de servir per promoure la igualtat entre tots els àmbits de l'organització municipal. El document inclou una diagnosi que es basa en una enquesta que va respondre el personal de la institució. En aquesta enquesta es preguntava si en els darrers 4 anys s'havien vist o patit situacions de discriminació o assetjament sexual. De les 74 respostes, un 91% dels enquestats van contestar que no, però 6 persones van afirmar haver patit o vist algun tipus de discriminació per raó de gènere. Precisament d'aquestes 6 persones, 2 eren dones i 4 eren homes. La regidora d'Igualtat, Imma Muñoz, explica que dins el pla hi ha 26 accions distribuïdes en 8 àmbits, entre els quals n'hi ha que estan dedicats a la prevenció d'abusos o discriminacions sexuals.
Aquests 8 àmbits dels que us parlo del pla són cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés, promoció i desenvolupament professional, retribució, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i, per últim, prevenció a l'assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació. Concretament, s'han estructurat 26 accions, han sortit 25 accions planificades que s'hauran de desenvolupar al llarg dels propers anys.
De les 6 persones que han assegurat veure o patir alguna discriminació sexual mentre treballava a l'Ajuntament d'Olot, la majoria asseguren que ho van comunicar, però només un enquestat afirma que la situació es va resoldre. L'enquesta també recull alguns comentaris de treballadors que van en aquesta línia. S'apunta que la víctima d'un cas té dificultats per demostrar la situació d'abús i es manifesta que l'organització no ha estat prou diligent en la resolució d'aquest tipus de problemes. Des dels grups de l'oposició se celebra l'actualització del Pla Intern d'Igualtat, però es demana que les accions que es proposen no es quedin en un calaix. Escoltem Anna Bernades d'Esquerra i Marina Alegre del PSC.
Tots coneixem plans i programes que s'han quedat en un calaix i no cal, del meu àmbit ja saben que jo sempre parlo de l'Agenda 21, del PAES, del Pla de Mobilitat, que ens costa molt fer-ne seguiments perquè no hi ha indicadors. Per tant, ara mateix tenim a davant un pla que creiem doncs, que el podrem seguir, el podrem avaluar i estarem molt amatents doncs, en aquesta comissions que hi ha de seguiment i aquest seguiment anual doncs, que també proposa el mateix pla.
Malauradament, jo personalment he treballat molts anys en el sector privat i he pogut comprovar que les empreses tenen el seu pla d'igualtat, però moltes vegades no se'l creuen. El tenen perquè legalment és obligatori tenir-lo. Esperem que no sigui el cas d'aquesta casa i que realment es faci complir aquest pla d'igualtat. La percepció moltes vegades és que aquests plans existeixen, però fem poc per fer-los complir.
Respecte a l'àmbit de la prevenció de l'assetjament i actituds sexistes, el Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot preveu realitzar una revisió de l'actual protocol d'assetjament sexual i crear-ne dos de nous, un en matèria laboral i un altre per raó de gènere. També es preveu fer formacions i difusió dels protocols de prevenció de casos d'assetjament sexuals. El pla també recull més d'una vintena d'accions a dur a terme abans del 2023 en relació amb les condicions laborals, les retribucions, la comunicació no sexista o la promoció professional, entre altres àmbits.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Espai Cràter compleix una setmana de vida. El 14 de febrer es va fer la presentació oficial i durant la setmana passada hi van passar gairebé un miler de persones.
Ara els garrotxins que ho desitgin podran visitar-lo del 4 al 6 de març amb reserva prèvia que es podrà fer pels canals oficials de l'espai. Durant els primers dies el consistori ha rebut bones impressions i preveu començar aquesta setmana les visites escolars. Fins ara s'han estat fent proves pilot amb grups escolars per estressar el material expositiu i comprovar que tot funcioni.
L'Espai Cràter ja és una realitat i molta gent de la comarca ja l'ha pogut gaudir i veure de primera mà. El nou equipament situat a davant del cementiri d'Olot ja ha rebut unes 900 persones de diferents col·lectius de la Garrotxa. Ara s'han programat 3 dies per al públic general. Tots els garrotxins que ho vulguin podran visitar el nou equipament durant el pròxim cap de setmana. Per tal de garantir un bon funcionament de les visites, s'ha obert un sistema de reserva prèvia via online o telefònica. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Baireda.
Tenim ja més de 2.000 entrades venudes, en els propers setmanes. Tenim moltes escoles que estan trucant, tenim reserves ja de grups, de famílies que també volen venir i, per tant, realment sorpresos de la bona acollida que està tinguent aquest equipament i estem segurs que encara ara, quan comencem a fer tota la difusió per aconseguir doncs que ens vinguin a veure els visitants, doncs encara l'acollida serà més positiva.
Durant els darrers dies ja s'han iniciat algunes visites de grups escolars per comprovar com reacciona el material expositiu davant els grups infantils. Però serà aquesta setmana quan l'Espai Cràter ja començarà a rebre les primeres escoles al 100%. Fins ara el consistori ha rebut bones crítiques de les persones que han pogut veure l'espai. Sobretot s'ha destacat l'espectacularitat de l'edifici i la seva qualitat arquitectònica.
Els comentaris en general són molt positius. Potser el primer és una sensació de sorpresa, de no esperar un equipament que sota terra pugui doncs, ser tan espectacular, tant arquitectònicament com en quant a continguts. I per tant, el primer, ja dic, la primera sensació potser és de dir, ostres, no ens esperàvem una cosa com la que hem vist, no? tan espectacular i tan ben feta. I llavors també quan la gent entra, doncs molt sentit d'orgull de que la ciutat tingui un equipament d'aquestes característiques. No?
Amb tot s'espera que sigui a mitjans de març quan l'Espai Cràter estigui del tot a punt per obrir de bat a bat les portes. Tot i això, ara ja es posa en marxa una campanya de difusió comunicativa i publicitària a mitjans i xarxes socials per captar el públic de fora la Garrotxa.
Està clar que un dels objectius de l'Espai Cràter és que sigui un nou punt d'atracció turística, com també ho està sent cada vegada més tota la nostra comarca per aquelles persones que els hi agrada viatjar amb autocaravana. A la Vall d'en Bas, per noctar amb autocaravana ja és possible. Des de l'Ajuntament han instal·lat una àrea que permet fer nit.
Sí, està situada al costat de l'Albert de Sant Esteve i compta amb tots els subministraments necessaris, com aigua potable i electricitat, entre d'altres. El cost total de les instal·lacions ha estat de 77.000 euros. Aquest serà el tercer pàrquing habilitat per autocaravanes a la Garrotxa.
Els enamorats de l'autocaravana ja podran pernoctar a la Vall d'en Bas. Des del consistori han habilitat un pàrquing amb capacitat per a fins a 6 rulots. Es troba davant l'Albert de Sant Esteve, una zona ben comunicada amb la resta de la vall i que serveix com a punt de partida per a moltes rutes a peu o en bicicleta. En regidor de Desenvolupament Local és Lluís Pugiula.
S'han fet en aquest punt perquè es buscava un espai on es poguessin aparcar doncs, aquest tipus de vehicles, no? Aquestes autocaravanes, i on no se'ls hi pogués subministrar els diferents serveis doncs, dels que necessiten, no? Com són aigua, llum, i a poder canviar les aigües grises. I llavors en aquest punt, l'Albert i l'Albert allà, ja prèviament haver parlat amb Xanascat, ens va semblar que podia ser un punt pràctic per les autocaravanes i per tenir doncs, el territori una mica més ordenat.
Aquesta zona incorpora pàrquing il·luminat, servei d'aigua potable, buidatge d'aigües grises i electricitat. Per pernoctar no s'haurà de pagar, tot i que l'aigua i la llum tindran un cost mínim. El preu d'aquests dos serveis s'hauran de dipositar a les màquines habilitades en les instal·lacions. El cost de la llum és de 5 euros cada 24 hores i el de l'aigua és de 3 euros cada 100 litres. Des del consistori afirmen que si aquest tipus de turisme va en auge, s'hauran d'adaptar a la demanda i augmentar la capacitat de rulots. Per això, fins i tot, no descarten obrir un altre pàrquing en un altre punt del municipi.
És un tipus de turisme que ha augmentat en els darrers temps doncs, molt notablement i l'únic que es pretén doncs, és tenir el territori una mica ordenat i regulat. No? De fet, això forma part no només d'una estratègia municipal, sinó comarcal, que des del Pla de Mobilitat Comarcal doncs, ja s'està treballant fa temps i de la mateixa manera que s'ha fet aquí a la Vall d'en Bans, doncs tinc coneixements que se n'ha fet en altres municipis de la comarca i segurament se'n faran més.
El cost total d'aquesta instal·lació ha estat de 77.000 euros. S'ha finançat amb una subvenció FEDER i ha estat coordinada amb els ajuntaments i Turisme Garrotxa. El de la Vall d'en Bas és el tercer pàrquing gratuït que hi ha a la Garrotxa on les autocaravanes poden fer-hi nit. Fins ara també hi havia el de Besalú i el de Sant Joan les Fonts.
Traiem el cap a les comarques de Girona. Unes 500 persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Girona en suport a les 4 persones encausades pel tall de les vies de l'AVE en el primer aniversari de l'1 d'octubre.
Els participants han sortit de la plaça d'Albi al costat de l'Ajuntament i han caminat fins a l'estació de l'AVE, on s'ha fet un acte polític que ha conclòs la marxa. Durant tot el recorregut s'han escoltat consignes en contra de la justícia espanyola i per demanar l'absolució dels 4 encausats. Un d'ells, l'Òscar Campos, explica que afronten el judici el dia 10 de març amb molta força pel suport.
Demà el judici amb molta força i, com us hem comentat, gràcies al suport que estem rebent de la població, de les veïnes, dels grups de suport i de la campanya que hem portat a terme durant aquests dies i durant aquests anys. Per tant, afrontem el judici amb el cap ben alt perquè no hem fet res dolent i exercir el dret a l'autodeterminació no pot ser mai un delicte, sinó que és un dret col·lectiu i un deure d'una població que vol ser lliure en un país lliure. En realitat, el que ha de fer és estar al costat de les encausades, però sobretot el que ha de fer és desobeir, estar, diguéssim, fent el compliment del mandat del poble.
I el jutjat penal número 3 de Girona absol dos acusats que s'enfrontaven a penes de fins a 4 anys de presó per atracar dos joves al carrer Canalejas de Girona la matinada del 2 d'agost del 19 i robar-los un mòbil. La sentència conclou que no s'ha provat que els acusats formessin part del grup que va perpetrar el robatori. Textualment, diuen, no es considera que posats prèviament d'acord amb altres persones no identificades agafessin pel coll una de les víctimes i es reconeixin l'altre contra un arbre per, un cop allà, tocar-li les butxaques dels pantalons per apoderar-se dels telèfons.
Els Mossos d'Esquadra van enxampar un dels processats 10 minuts després dels fets amb el telèfon al damunt. El judici va dir que l'havia recollit de terra.
Són d'aquelles decisions que no s'acaben d'entendre. L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha posat 5 habitatges socials a disposició dels familiars dels 47 veïns ucraïnesos que viuen al municipi.
L'alcaldessa Montserrat Roura s'hi ha reunit aquest dissabte per explicar-los la iniciativa i donar-los suport arran de la invasió de Rússia al seu país d'origen. A la trobada hi han acudit 29 dels veïns d'Ucraïna, a més del tinent d'alcaldia Josep Lluís Santa Maria i les regidores Carme Camps i Cristina Pineda. De la reunió també n'ha sorgit el compromís d'organitzar un transport de material humanitari i col·laborar en l'arribada a Riudellots dels familiars que es troben a Ucraïna.
Una quarantena de persones han passejat aquest dissabte pels voltants de l'abocador de Vacamorta a Cruïlles, al Baix Empordà. Ho han fet per poder observar les 4 basses que encara queden, que el govern s'ha compromès a restaurar i a incloure dins del Pla de Zones Humides de Catalunya.
Els ecologistes, però, també han aprofitat per visitar altres basses que es van enterrar il·legalment. La portaveu de la plataforma contrària a l'abocador de Vacamorta, Montse Tena, diu que volen la recuperació de les 13 basses que hi havia el 1998.
La recuperació de tota la zona humida. Això significa recuperar tant les basses de Cruïlles com les de Corçà, que en el 1998 eren 13, 6 de Cruïlles i 7 de Corçà. I la reinclusió de les basses de Cruïlles a l'inventari de les zones humides de Catalunya, on estaven des del 1998 i d'on es van excloure el 2001 il·legalment quan la importància ecològica era exactament la mateixa i quan s'havien d'haver protegit per la Llei d'Espais Naturals Catalana del 1985, que diu que totes les zones humides han d'estar protegides pel sol fet de ser un espai natural, independentment de que tinguin protecció específica.
I aquest ha estat un cap de setmana en què el Carnaval l'ha tornat a bategar. Roses i Palamós, per exemple, han tornat a celebrar el Carnaval després que la pandèmia hagi obligat a suspendre la celebració els darrers dos anys. Centenars de persones s'han agrupat al costat dels recorreguts per veure les colles disfressades en una imatge que ha recordat a les festes del 19 just abans de la pandèmia.
De fet, des dels dos ajuntaments i les colles participants remarquen la importància d'haver recuperat la normalitat en unes festes que són, diuen, tan rellevants per a aquests dos municipis.
De fet, les colles participants han hagut de preparar-se a través del WhatsApp.
Perquè, de fet, no ens hem pogut reunir perquè per la merda del Covid no ens hem pogut reunir, però ho hem fet tot a través de WhatsApp. No, però, bueno, hem improvisat i hem buscat un disfraç una mica més senzill, però sortirem igual, hem de sortir a gaudir, a disfrutar i a passar-nos-ho bé. No podíem pas faltar aquest any a divertir-nos, però els altres anys fèiem sempre una coreografia igual amb el disfraç que fèiem. I ens ensejàvem hasta dos mesos. Aquest any no ens hem pogut reunir.
Carnavals a la Costa Brava i carnavals també al Pirineu. Ribes de Freser, el Ripollès, ha tancat aquest diumenge la setmana del Carnestoltes amb la tradicional crema del ninot i un cop més ho ha fet amb polèmica.
Aquesta vegada per la figura del president del govern Pere Aragonès i el del govern espanyol Pedro Sánchez practicant sexe anal. L'Observatori contra l'Homofòbia va obrir una incidència al considerar que el ninot identifica aquesta pràctica sexual amb la submissió i la denigració. Però des de l'organització de la festa treuen ferro a la polèmica i lamenten que hagi sortit fora del territori. El director del carnaval és Eudald Casals.
Doncs sempre esperem que a última hora, en 10 o 15 dies, o depèn de com ens enganxa, per fer una mica de picada d'un llet a l'actualitat política i una mica pues, doncs, això, ficant-se amb el que està passant a nivell de país, més o menys, i el que ens afecta potser a vegades a nosaltres, no? En aquest cas doncs, era tot això de les Olimpíades, i bé, bueno, era una sàtira, aquesta taula de diàleg també amb aquests personatges i això, el fet de que s'estan gestant una candidatura olímpica sense comptar amb el territori, realment.
A Olot també s'ha celebrat el Carnaval Infantil amb uns bons nivells de participació.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
5 minuts més!
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Hem tornat aquest cap de setmana a la normalitat esportiva amb la tornada de l'hoquei. Anem a pams perquè la Unió Esportiva Olot ha vençut però no ha convençut a l'estadi municipal. Els olotins molt conservadors jugant a casa van guanyar la grama per efectivitat amb un resultat final de 2-0.
Doncs sí, un bon inici i un gol matiner de Carles Mas en un córner van aplanar el camí de l'equip que va acabar jugant més de mitja hora amb un jugador més. Arranz va fer el 2-0 a l'últim minut. L'Olot té 3 punts més que el Sant Cristòbal i que el Girona B.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot va aplicar a l'estadi municipal la fórmula pragmàtica de fora de casa. Es va avançar aviat en el marcador i es va arreplegar en defensa de l'1-0. Va cedir molt de terreny a una grama que va tenir més possessió i va arribar a enviar dues pilotes al pal. Als de Santa Coloma els va faltar l'efectivitat que sí que va tenir l'Olot. El tècnic dels Garrotxins és Albert Carbó.
Avui tocava guanyar i ho hem fet. Davant teníem un molt bon rival que està fet per arribar al playoff, està intentant-ho, està traient molt bons resultats i venia en molt bona línia. I bé, avui ens tocava tirar d'orgull després de la situació que veníem, que no és gens fàcil, i bé, molt content i molt content per la victòria.
L'Olot va començar el partit amb molta força, va esperar que la grama el pressionés i va saltar línies amb facilitat. Sobretot va crear perill per la banda dreta, d'on va néixer el corna de l'1-0. Eloi Amagat va penjar la pilota al segon pal i allà va rematar amb el cap Carles Mas per fer el primer gol del partit. L'Olot era superior i guanyava, però no va anar més, sinó a menys. Li va faltar confiança i no va arriscar gens. La grama, en canvi, va fer un pas endavant. Es va fer amb el control del partit i va generar algunes ocasions per intentar empatar. Solsona va enviar un xut al travesser i Àngel va topar amb el pal dret de la porteria de batalla. Carbó admet que l'equip va arrossegar dubtes de la setmana passada.
Controlar aquestes situacions on hi ha aquesta pressió, que avui estàs obligat a guanyar, és difícil tenir aquest punt d'atreviment després de la situació en què veníem. Esperem que això ens serveixi com un punt d'inflexió per agafar confiança a l'equip, perquè al final hem fet partits molt bons aquí a l'estadi, on s'ha demostrat que, sobretot en pilota i sense pilota, la transició, com estàs comentant, doncs hem fet moltes ocasions, molts de gols.
A la segona part, el partit va seguir la mateixa línia. L'Olot es va defensar i va mantenir la porteria a zero, fins i tot es va quedar amb un jugador més, gràcies a l'expulsió del lateral de la grama, Rubí, al minut 13. Els olotins, però, no van saber aprofitar la superioritat numèrica i no van marcar el 2-0 fins a l'últim minut del partit, quan Sergi Arranz va definir un contra un davant del porter.
Sí que és veritat, doncs, que no hem acabat d'enllaçar i acabar d'arribar aquest segon gol que ens hagués donat aquest punt de confiança. I bé, no han sigut fins als últims minuts, on ja hem tingut una mica el control més de la pilota. Arribava amb molta facilitat a porteria rival, no ha acabat d'arribar minuts abans del que esperàvem, però bé, farem doncs el que dic, que la gent agafi confiança i afrontem aquests 8 partits amb la màxima confiança, perquè ja s'està veient doncs que la categoria, cada partit és molt difícil.
Amb el 2-0 contra la grama, l'Olot recupera el camí de la victòria i és líder amb 3 punts d'avantatge sobre el Sant Cristòbal, que va empatar a Castelldefels 0-0, i sobre el Girona B, que va guanyar Figueres 0-1. El Manresa va descansar i la distància amb els del Bages ara és de 4 punts. Dissabte que ve, a les 5 de la tarda, l'Olot jugarà al camp del Cué, l'Escó.
I sobre l'hoquei Olot guanya dins i fora la pista. Els olotins superen per 2-5 el Club Patí Vic en un duel marcat per l'encert golejador i la gran actuació de Guillem Raurell.
Un doblet de Tomàs Mercè, 2 més de falta directa de Marc Prat i un de Ferran Sacrés posen la cirereta una victòria molt important pels interessos de l'equip. Un centenar d'aficionats s'han desplaçat a la capital usonenca creant un ambient de gala.
Un ambient de gala que també ens ha descrit en Roger Isern.
Victòria merescuda i necessitada de l'hoquei Olot a l'Olímpic de Vic. Inici millorable dels olotins, que al minut 3 ja guanyaven per 0-2. Dos gols de Tomàs Mercè en dues accions gairebé idèntiques van posar per davant a un Olot fiable a les dues àrees. A la primera meitat, més accions de perill pels olotins, però a la recta final domini biguetà. Després de que Nil Mangas veiés la targeta blava, els locals van aprofitar la superioritat marcant l'1-2 a falta de 20 segons pel descans amb un gol de Xevi Soler. Els jugadors enfilaven camí de vestidors amb un regust amarg després de la bona primera meitat i el coixí aconseguit en els primers compassos de joc. A la represa, la tònica va ser la mateixa que en el tram final de la primera meitat, però aquesta vegada la sort i l'efectivitat no van donar l'esquena al conjunt de Garcia i Piera. Marc Prat, que va fallar un penal anteriorment, va transformar les dues faltes directes que va tenir i va situar l'1-4 a menys de 10 minuts pel final. Ferran Sacrés va posar el 5è en un contraatac i el Vic va aconseguir el 2-5 definitiu a la recta final de partit. Al final del maig, l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, es mostrava molt satisfet amb el treball dels seus jugadors.
Sí que és veritat que en moments del partit hem set superiors al Vic, però en altres moments ens han tancat a darrere també i hem tingut de patir. Llavors, doncs, crec que era ha estat un partit molt igualat, tant d'un equip com de l'altre, però al final nosaltres en aquest moment la petita mala sort que teníem se'ns ha girat a favor i avui hem set nosaltres els que hem fet els gols i els que hem pogut, doncs, acabar guanyant el partit. 3 punts importantíssims.
El tècnic de Navàs donava molta importància a l'inici de partit amb els dos gols inicials de Tomàs Mercè.
Sí, les dues primeres que hem tocat han anat dintre. Hi ha hagut molts partits que hem hagut de suar sang perquè ens entressin els gols. Les dues que hem fet, que les hem fet molt bé, realment, i han set dos molt bons gols, i al final, però sí que és important fer les dues primeres perquè canvia la dinàmica i tot.
I Garcia també es desfeia en elogis cap a l'afició olotina. Un centenar van acompanyar l'equip aquest dissabte.
Jo no tinc paraules, ja portem setmana rere setmana comentant-ho. És el nostre sisè jugador i al final és que són increïbles. Crec que tenim la millor afició de la categoria, com ho he dit molts cops, i de les millors que tindríem si siguéssim el que liga. O sigui, és que al final som un club petit, però que es volca tot Olot es volca a venir-nos a veure, i el que han fet avui és increïble.
Una victòria a l'alçada d'una afició volcada amb l'equip i un sentiment que batega cada dia més fort a la capital olotina. L'hoquei Olot ara és novè classificat amb 13 punts, amb 7 de marge respecte al descens que marca el Vilanova.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.